El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Hem hagut d'esperar 15 anys per llegir un nou recull de poemes de l'escriptor castellarenc Miquel Desclot, Despertar-me quan no dormo. Aquesta tarda se'l podrà veure a la llar del llibre presentant el seu darrer treball, un títol pel que ha rebut el Premi Carles Riba de Poesia i que és per a l'autor un exercici de maduresa creativa que ha fet en la cinquantena de poesies que hi ha inclòs. Un dels versos que s'hi poden trobar és Temps fràgil. Sona així.
Temps fràgil. Més por em fa despertar-me quan no dormo i l'escalfor del sol m'afirma viu. Mentre surto de l'ombra i desoblido tot allò que per mi sabia algú. Més encara, adormir-me quan somio i la trèmula llum no em fa dubtar, mentre en l'incert avanço desomplint-me d'allò que apenas crec que hagués après. Però ja no em demano si la noia que cavalca l'onada amb una post, si el verdum que s'explica al cim del salze, si la fulla que es peix de la claror, em són companys a la mateixa via, d'ençà que et sé. D'ençà, que sé que em saps.
Miquel Desclot, molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Conversem amb Miquel Desclot avui, que serà a la llar del llibre. En el moment en què va saber que rebia aquest reconeixement, aquest Premi Carles Riba de Poesia, com el van entomar?
El vaig entomar amb sorpresa, perquè no hi estic acostumat a presentar-me a premis. I la veritat és que si em vaig presentar aquest va ser per pressió del meu fill, que és lletra ferit, i que em deia, pare, home, ja està bé, ja n'hi ha prou de tenir les poesies al calaix. Presenta't el premi i així almenys et donarà una certa visibilitat. I li vaig fer cas, i va funcionar.
Per tant, va ser allò, la pressió del fill de dir, va, home, posem-nos-hi, no? Perquè ara llegíem això, no? Aquests 15 anys sense publicar cap recull de poemaris, que no vol dir 15 anys sense escriure poemes, de ben segur, no?
Evidentment, sí. Sí. Jo he estat sempre una mica mandrós a l'hora de publicar, en particular els últims anys, perquè pensava que es publica tant que potser no cal que hi afegim més material per confondre la gent. I pensava, un dia o altre ja sortirà l'oportunitat de donar-ho a conèixer. La veritat és que també, durant aquests anys, he donat a conèixer poesies als meus amics en forma de separates o de publicacions de revista, però em feia mandra doncs, tota la feina d'anar a buscar l'editor... En fi, publicar el llibre em feia mandra. I finalment doncs, l'he vençuda. A mi el que m'agrada és escriure i compartir-ho amb els amics.
Clar, però s'ha de menjar, no? I entenc que una mica també el final, per desgràcia, en aquesta vida, no?
Sí, però és veritat també que menjar de fer versos no en menja ningú. Fer versos és una cosa que fas perquè tu vols, perquè tu t'agrada, perquè tu moriries si no ho fessis, però en canvi no et dona rendiment material, no se'n pot viure de fer versos. I per tant tampoc, des d'aquest punt de vista, no tenia pressió per treure'ls a la llum.
Ah, com fa la tria d'aquesta cinquantena de versos que configuren aquesta obra?
D'una manera molt senzilla. Jo anava escrivint coses, no he estat mai molt frenèticament escriptor, vull dir que no he produït amb frenesí, però anava produint i el que em semblava que havia de tenir una forma breu de 14 versos, és a dir, semblant al sonet o directament sonet, els anava posant en una carpeta. Els que tenia altres formes els anava posant en una altra carpeta i així successivament, doncs, a hores d'ara tenia tres carpetes diferents. I, per tant, a la carpeta que contenia aquestes poesies en 14 versos són les que vaig finalment posar en el premi.
Quan parlem de carpeta, parlem de carpeta d'ordinador, és escriure a mà d'imprimir guardant carpetes físiques, com funciona?
No, això de les carpetes físiques ha passat a la història. Francament, tinc carpetes de quan escrivia a mà, però ja no tinc més carpetes. Sí que és cert que m'agrada escriure'ls, els versos, m'agrada escriure'ls a mà, amb llapis, jo escric amb llapis, i a més ho faig damunt d'un faristol, perquè m'hi vaig acostumar fa anys, una vegada que vaig tenir un cert problema de cervical, i des de llavors escric així com si fos un monjo medieval. Però immediatament després, esclar, passo a l'ordinador i ni tan sols guardo l'esborrany en paper.
Però primer comença per aquell punt del traç del llapis damunt del paper, no?
A mi m'agrada escriure com si dibuixés, exactament. Amb llapis perquè el bolígraf m'obliga a apretar massa i, per tant, no em resulta relaxant. I, en canvi, dibuixar amb el llapis, dibuixar les paraules amb el llapis, em resulta fins i tot físicament agradable.
I aquests poemes, una vegada els ha dibuixat en el paper, quan els passa a l'ordinador canvien molt? És de canviar moltes paraules, de rectificar molt, d'acostar-li molt, de tancar allò? Aquest poema ja el tinc fet?
És bona pregunta. Sí, sóc un maniàtic de voler exactament la precisió final i, per tant, des del primer moment que l'escric fins al darrer, em passa per moltes versions. A mi em sorprenia molt, per exemple, que un amic meu, en Miquel Martí Pol, escrivia a la poesia directament i quan la tenia escrita ja no la tocava mai més. Jo pensava, com s'ho fa aquest home? I és que, en realitat, ell el poema el construïa mentalment, de manera que quan l'escrivia el transcrivia d'allò que ja tenia pensat al cap. I jo, en canvi, no. Jo, quan em poso a escriure, no sé ben bé com acabarà la poesia. No la tinc al cap sencera. Tinc la idea i les mateixes paraules em van estirant fins que em porten fins al final. I aleshores vaig tornant i dic, no, això no ho he dit prou bé. Aquí això pot ser redundant. O això és sobrer. I vas retallant i vas retocant fins que al final dius, ara l'abandono ja, perquè si no m'hi passaria la vida.
Aquest despertar-me quan no dormo, es podria llegir com una antologia? O li agradaria que ho llegíssim com una antologia?
Més que una antologia, és un recull. No és un llibre de poesia pensat com a tal, perquè penseu que em sembla que la poesia més antiga és del 1983. I les últimes són del 2020. Per tant, cobreixen pràcticament tota la meva carrera d'escriptor. Però no és una antologia en el sentit que són senzillament les poesies que jo he escrit en forma de sonet al llarg d'aquests anys.
Hi ha un fil conductor entre elles o tampoc a nivell temàtic?
No, tampoc. No hi ha cap fil conductor. És un llibre de poesies o un recull de poesies com se solien fer doncs, en temps d'en Carner o en temps de Maragall, que les poesies tenen valor per elles mateixes però no es relacionen amb les seves veïnes necessàriament.
I quan les llegim ens adonarem d'aquells temes sobre els quals li ha d'escriure Miquel Desclot?
Sí, em penso que sí.
Li dic en el sentit de no tenen un fil temàtic, però segurament vostè acaba recorrent no moltes vegades als mateixos eixos temàtics o les mateixes temàtiques que poden fer que puguem pensar li agrada escriure sobre això o sobre això altre. Això ho ha copsat preparant aquest llibre?
Segurament que sí. Mira, jo no n'era gaire conscient, però un amic meu, escriptor, Francesc Parcerisses, quan el va llegir em va dir, diu, m'ha sorprès la unitat de manera de dir, d'expressió, que traspua el llibre. Tot i que ja dic que és un llibre escrit al llarg de 40 anys. I això em va alegrar la vida, perquè vaig pensar, doncs home, alguna cosa ben feta he fet. I en una altra dimensió, crec que s'hi percep molt un retorn, no sé com dir-ho, una revaloració de la tradició cultural que hem heretat nosaltres. És a dir, hi ha molts homenatges explícits o implícits als escriptors que m'han estimulat al llarg dels anys. I per tant hi podreu veure doncs, homenatges a Dante, homenatges a Petrarca, d'una manera més o menys explícita, repeteixo. N'hi ha que ni es veu que hi són, però jo ho sé.
Mm-hmm. Per tant, vostè sí que ho ha pogut veure, no? Allò de repassar, és com si llegís una mica el seu diari, no? De 40 anys enrere, veure què pensava i què pensa ara, i pel que diu una mica, s'hi sent còmode encara amb tot el que deia, no?
Una mica sí, i tant. I penseu que això que us deia, que he escrit poc, repeteixo que he escrit poc des d'aquest punt de vista de dir ara em poso a escriure una poesia perquè tinc una idea. Però, en canvi, he escrit molt com a torcimany, per dir-ho així, com a intèrpret d'altres poetes que he estimat. I, per tant, he traduït molta poesia al llarg dels anys. I quan tradueixes poesia, no tradueixes només paraules. Has de traduir alguna cosa més que la paraula. I, per tant, quan tradueixes poesia seriosament, estàs escrivint poesia. I des d'aquest punt de vista n'he escrit molta. I en aquest llibre crec que es nota, perquè hi ha algun poema que ho diu explícitament, i fins i tot hi ha una poesia d'aquest llibre que és una traducció real d'un poema francès famós.
Mm-hmm. Anem a escoltar més poemes. Escoltem-ne un altre.
Si fóssim. Si fos encara aquella nit primera, tremolosa de cel i d'unes mans, que ens puava del fons de la cinglera, únics silencis d'aigües estagnants. Si ens hi manés encara una drecera amb les aromes i els fresets d'abans, a la sola claror de la tallera que il·luminà aquells enardits amants. Ens reconeixeríem en els ulls que estrillàvem el cel de la tenebra? En la joia dels somnis sense esculls? En els calfreds salvatges de la febre? A la llum inclement de la mudança ens veuríem immòbils en la dansa?
Què ens explica en aquest Si fóssim?
Aquest sonet és un dels més antics del llibre, justament. Em sembla recordar que és del 84 i està vestit entorn d'un record del festeig amb una noia molt jove que després va acabar sent la meva dona. I que resulta que aquesta visió és d'un vespre que vam baixar al Pantà de Sau. Un vespre d'estiu al Pantà de Sau. I aquesta evocació d'aquest moment, diguem-ne històric, és el que traspua aquest sonet.
Uh-huh. Per tant, històries personals també, no?, al final?
Sí, sí, sí. Els poetes de vegades tendim massa a parlar de nosaltres, a parlar del nostre melic. Però, i en aquest cas, evidentment, és una poesia de melic, perquè estic parlant d'una experiència personal pròpia. Però els poetes, els grans poetes, han sabut parlar dels altres. I això és una mica el que trobo que hauria d'aprendre a fer, i en algun cas d'aquest llibre ho he intentat, no sé si amb prou traça, però l'intent hi és. La poesia no només ha de parlar de les experiències personals del poeta, sinó de les experiències de la humanitat.
En aquest sentit, ara que el veu tot publicat, tot sencer, i que avui, per exemple, serà Sabadell presentant-lo, aquest punt de trobada amb la gent explicant el llibre és una d'aquelles coses, de tot allò que em deia al principi, no em feia mandra publicar. Aquesta és una part que li fa mandra, una de les parts més agraïdes.
La part de compartir-ho és agraïda, la veritat. Un cop ja ha passat tot el tràngol, compartir-ho amb la gent és molt agradable, perquè al capdavall no escrius per tu, escrius per la gent. El que passa és que jo de vegades he pensat que escrivint pels amics ja en tenia prou, però és que publicant-ho pot ser fins i tot fent més amics, no? I per tant, el llibre ara és per la gent i jo celebro poder-lo compartir. Vull remarcar encara una altra cosa, si us sembla, i és que avui, a la presentació de la llar del llibre, no tan sols parlarem d'aquest llibre que acaba de sortir, sinó d'un que està a punt de sortir, que arribarà a les llibreries el dia 2 de juny, que és paral·lel a aquest, perquè cobreix els mateixos anys i fa no fa, però són interpretacions de poesia en anglès, o sigui, interpretacions de poesia escrita en anglès, que és un llibre que es diu La vella dama sense pietat, és remarcablement més gruixut, té 350 pàgines, però perquè veieu que al llarg d'aquests anys m'he escrit molta més de poesia del que podria fer pensar aquest llibret que ha guanyat el Carles Riba.
Per tant, diguéssim, a banda de mirar aquestes carpetes que em deia al principi on tenia aquests sonets, també ha recuperat una altra carpeta, no? En aquest cas de poesia britànica traduïda al català, entenem?
Exactament. Mireu, us confessaré que aquest revisar carpetes ha estat producte del confinament. El confinament em va atrapar en una casa que tenim a Pagès, i allà tancat amb l'ordinador, doncs em vaig haver d'espavilar aviam què tinc, quines carpetes tinc a l'ordinador que hauria de començar a tancar. I vaig començar a trobar moltes carpetes que s'havien de tancar, una de les quals és aquesta de la poesia anglesa i americana, una altra era la del que ha guanyat el Carles Riba, i encara en tinc dues o tres més que estan a punt de ser tancades, també.
O sigui, que li fa mandra publicar, però ara el veurem força publicant, no? Potser amb tot el que ha trobat?
Em sembla que ara sí, ara m'he despertat. Quan no dormia m'he despertat.
Això li volia preguntar, despertar-me quan no dormo? A què es refereix?
Mira, ja has vist que és un fragment d'un vers de temps fràgil, però que no té el mateix sentit que en el vers, perquè el vers venia a dir més por em fa despertar-me quan no dormo. És a dir, la idea de si quan no dormo m'adono que tot d'un em desperto i que, per tant, tot el que estic visquent no és real, això sí que em fa por, fa angúnia. En canvi, despertar-me quan no dormo, sol, tot sol, té una idea diferent. El fet de dir, ara quan no dormo, em desperto finalment i no estic adormit realment, sinó que estic conscient del que visc i del que veig.
Copso realment la realitat, no? Per dir-ho d'alguna manera. Veig realment què passa, no?, al meu entorn.
El mateix.
Parlàvem, doncs, d'aquesta poesia anglesa i americana. És una feina que havia fet per voluntat, perquè és un tipus de poesia que li agrada molt llegir, perquè vostè té una faceta de traductor, no?, també destacada, ho parlàvem abans, no? En aquest cas, aquesta feina d'aquesta poesia anglesa i americana ve d'això, ve de la feina que havia anat fent?
Sí, efectivament, mira, vaig començar a fer aquestes traduccions, crec que era el 1980. En aquell moment jo vaig començar a treballar en una universitat anglesa i un cop allà, una de les feines que anava fent era traduir poesia anglesa que m'agradava o que estava descobrint. De vegades ho feia per entendre millor poesies obscures, poesies abstruses, i per tant traduint-les semblava que hi entraves més endins. Però posteriorment doncs, he anat traduint poesia anglesa o perquè pensava que en català no existia una versió de William Wordsworth, per exemple, que és un dels grans poetes romàntics, o perquè una amiga d'allà de la facultat m'ensenyava un llibre que jo no coneixia i li traduïa una poesia a manera d'agraïment. És a dir, que ho he fet per diverses raons, per molt diverses raons, però clar, al cap dels anys n'he fetes moltes. I tot i que no les publico totes en aquest llibre, publico les que m'ha semblat que podia reunir en un sol volum sense passar-me de rosca, i tot i així fa 350 pàgines sense el text anglès, només amb el text català.
Mare meva. I de quins autors hi podem llegir poesies?
M'he cenyit a les traduccions que he fet de poetes del romanticisme ençà. És a dir, les traduccions que he fet, per exemple, de Shakespeare o de Walter Raleigh o d'aquests autors del Renaixement, aquestes no les hi he posat perquè no hauria tingut prou continuïtat al contingut. Perquè d'antics, doncs això, en tinc alguns de Shakespeare, en tinc algun de Walter Raleigh, algun del John Donne, algun de l'Afra Ben, però en canvi eren pocs per representar aquella època. I, per tant, vam decidir amb l'editora de publicar només del romanticisme ençà. Fins a autors de la meva generació, fins a autors coetanis meus.
Per tant, aquesta doble presentació, aquesta tarda a la llar del llibre amb el Miquel Desclot, Premi Carles Riba de Poesia, amb aquest Despertar-me quan no dormo, acompanyat del Jaume Aulet i de l'Anton Carbonell. Miquel Desclot, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia i que vagi molt bé la presentació aquesta tarda.
Gràcies.
Doncs a les 7 de la tarda serà aquesta presentació a la llar del llibre.